Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental. Avui parlarem de benestar i tindrem amb nosaltres la Franzina, educadora social del Servei de Rehabilitació Comunitària, Esteve, professor de teatre, i a la Carme, que ens parlarà en primera persona. Comencem.
Sortint del Cercle.
Per començar, parlarem quina és una definició de benestar. Benestar és un concepte vinculat a la qualitat de vida, ja que està relacionat amb la satisfacció de les necessitats, ja siguin materials, espirituals, socials, entre altres, de la vida diària de les persones. És l'estat de qui se sent bé i té els sentits que estan satisfets. Primer farem una taula de debat per parlar de les coses que podem fer per sentir-nos bé. Per exemple, Franzina, ens pots comentar algunes coses que ens ajuden a estar bé?
Sí, doncs, en primer lloc, volíem comentar els hàbits de vida saludable, no, que moltes vegades tots coneixem, però per diferents raons doncs no duiem a terme, no? I vindrien a ser tenir un bon descans nocturn, s'aconsella dormir un mínim de 7 hores, per exemple, vigilar factors que poden influir al descans nocturn com la llum o el soroll, també tenir una bona alimentació, no? Evitar ultraprocessats i tenir una dieta variada, i també fer exercici físic. Però avui sí que també ens volíem centrar una mica en tot allò que té a veure amb el camp social, no? Que és d'on venim, Esteve,
correcte,
més aviat, i la relació amb altres persones i la creativitat.
Molt bé. Aleshores, què és important per estar bé a poder-nos relacionar amb altres persones, Carme?
A veure, jo és que el que em fa sentir bé és relacionant a les persones, no al contrari. Ara que m'estic relacionant molt amb la gent, m'he donat compte que sóc molt oberta, que m'agrada molt parlar amb la gent. Això me va sentir molt bé, molt bé.
Relacionar-nos amb les altres persones, al final, no, augmenta el suport que podem tenir. També ens proporciona un sentit de pertinença, de connexió amb la comunitat, i ens fa sentir part d'alguna cosa, no? I tot això fa que tinguem connexions significatives amb els altres i a més, ens permet interactuar i ampliar la nostra comprensió del món.
Però clar, relacionar-se, gaudir d'estar amb altres persones no és el mateix que estar envoltat de persones. I alguna persona potser està tot el dia envoltada de persones i no està a gust. Quina diferència hi ha entre gaudir d'una relació amb altres persones i estar envoltat de gent i no gaudir-ho?
Bé, jo penso, i sobretot des de la meva activitat, ja com a professor de teatre o d'arts escèniques o de taller d'expressió, que és molt important saber crear un bon conjunt, un bon grup. Ara no és el mateix estar acompanyat amb qualsevol persona o estar acompanyat de qualitat. La qualitat crec que és molt important. I això a través de les sessions del teatre, a través de les sessions d'expressió, el que busquem sobretot és fer una bona cohesió grupal, és buscar fer un grup, buscar fer una unió, i a partir d'aquí entre tots buscar acompanyadament evolucionar, trobar-te bé amb tu mateix, fer activitats que ens agradin, fer coses que et sentis acompanyat per la gent que està al teu costat, que crec que és el més important de tot, que et sentis acompanyat a l'hora de compartir una activitat o a l'hora de fer qualsevol cosa que a tu t'agradi. Això et motiva i et potencia que puguis seguir amb aquesta activitat.
I això, per exemple, Carme, això com ho trobes? A tu et resulta fàcil sentir-te acompanyada o hi ha vegades que estàs amb gent i no et sents acompanyada?
Normalment me resulta fàcil de sentir-me acompanyada. Però clar, evidentment, hi ha persones que estic més a gust que amb unes altres. Això és evident. Però, bueno, normalment jo em trobo bé.
Sí, hi ha gent que és més sociable, hi ha gent que
sí,
li costa.
Sí.
Què diríeu que és el que ajuda a sentir-se acompanyat? Per exemple, sentir-nos jutjats no ens ajuda a sentir-nos acompanyats, no? Què fa que podem crear un vincle amb una altra persona?
Doncs, bueno, una cosa que ens pot ajudar és trobar un interès comú, no? En aquest cas, si parléssim d'alguna afició, com deia ara l'Esteve del teatre, doncs tant pot ser el teatre com pot ser la pintura, com pot ser la dansa, com pot ser la cuina, no? Buscar una activitat que l'altra persona també tingui la mateixa afició i, per tant, això ens crea aquesta connexió que ens aporta aquest benestar, no? El compartir una activitat que ens agrada.
Una activitat, uns interessos, uns objectius. És com és algo que ens permet sortir de nosaltres mateixos cap a alguna en una determinada direcció, no?
Correcte. Jo crec que també seria sentir-te pertinent a un grup. Deixar de ser individual, deixar de ser jo sóc l'Esteve i m'agrada el teatre, a dir, hòstia, sóc l'Esteve, sí, però estic compartint un espai que m'agrada molt a gent que també li agrada aquest espai i fem com una pertinença de grup, que crec que és lo important a l'hora de sentir-te còmode al realitzar qualsevol activitat, perquè la majoria d'activitats són grupals. L'activitat individual te pot plenar molt, pots sortir a córrer, pots fer, però jo crec que el factor de la gent, el factor acompanyament, crec que és molt important a l'hora d'empoderar-te tu per poder seguir, per poder créixer i per poder sentir-te bé amb tu mateix.
I hi ha persones que això els resulta fàcil, però les persones que els resulta difícil, que els hi podem recomanar? Perquè ja tots coneixem persones que no saben integrar-se. No és que no vulguin, és que no en saben. Llavors, com les podem integrar a que disfrutin també quan les veiem i podem veure-ho, això?
Sí. Bé, ara m'he perdut. Com podem fer que se sentin a gust?
Ajudar-les a integrar-se, perquè, clar, no els podem obligar a integrar-se.
Correcte.
Han de tindre la seva iniciativa, però o no gosen o tenen males experiències i no saben com fer-s'ho.
Clar, jo crec que el factor principal és que tu estiguis motivat en fer l'activitat que vulguis fer.
Vale.
A partir d'aquí, amb una bona relació, amb les bones dinàmiques de grup, allò, fer una miqueteta de caliu de grup, jo crec que tot això es va aconseguint poc a poc. No és un procés de avui vinc i demà em sento aquest grup i hosti, que bé que estic i que... sinó que poc a poc se van creant vincles, poc a poc es van fent connexions entre les persones, que això fomente i ajude a que tu tinguis ganes d'anar els dijous, els dimecres a bailes de salón o el que tu vulguis fer, perquè estàs a gust, perquè et sents a gust, perquè comparteixes dintre de l'espai l'activitat que estàs fent, però també pots crear vincles fora d'aquest espai i parlar de les teves coses del dia a dia, veure que tens més coses en comú amb la persona del davant del que et pensaves. Jo crec que és un cúmul de factors que amb el pas del temps i una bona direcció es van aconseguint.
M'agrada molt la paraula que has fet servir, un procés. No és com pitjar un botó i ja se soluciona.
Correcte.
Sinó que és un treball cada dia.
Gradual.
Igual que millorar l'alimentació, no? Abans parlat de saber menjar bé i variat, que també podem tenir un dia un caprici, però no és cada dia un caprici, és només de tant en tant, no? Hi ha una relació entre sentir-se a gust i menjar bé? O són coses separades?
No.
No?
Està relacionat.
Està relacionat.
Completament.
És a dir, si estem en un grup de persones que estem a gust i podem anar a menjar juntes, no?
Sí.
És una manera de compartir. O al revés, si ens agrada molt el menjar, podem compartir-ho amb altres persones, no?
Claro.
És una manera, que són coses que reforcen.
Sí, reforcen i molt, molt.
Molt bé.
A veure, jo he trobat també, pues, amb el que deia l'Esteve, no? Per exemple, als classes d'interpretació, no? Jo al principi me sentia cohibida, no estava bé, fins que vaig tindre relació amb els companys, amb l'Esteve mateix, amb tots. Llavors van trobar punts en comú i van trobar... Ara sí que em sento bé. Però clar, me va costar al principi. I això és com a tot. Pues, per exemple, jo ara faig coses que abans no feia. Vaig deixar de fer per la meva malaltia. Ara estic fent pues, natació, estiraments, escolto música, tot això és un benestar per mi.
Però ha sigut un procés, no ha estat començar a fer una cosa, no?
No, ha sigut un procés.
I és important que siguin aquestes activitats, natació o música, o haguessin pogut ser altres activitats?
Suposo que haguessin pogut ser altres, però jo estic fent aquestes i me trobo bé.
I una altra cosa, quan fem activitats així en conjunt, també poden sortir malentesos. No tot és una espècie de xauxa que sempre ho estem parlant bé. És a dir, com transformar un malentès o una petita fricció en algo que creixem en lloc de barallar-nos i acabar separats? Com ho podem fer, això?
Sí, al final, quan practiquem una activitat en comú, no? Una activitat conjunta, es donen situacions que són les que ens trobem en el nostre dia a dia, no? I, evidentment, poden haver conflictes, poden haver malentesos, poden haver idees diferents, I tot això també ens ajuda després al nostre dia a dia a tenir més habilitats socials o de comunicació per resoldre, no? O sigui, també és com un altre espai, sumem un altre espai de la nostra vida per relacionar-nos i tot això després s'extrapola al dia a dia.
Clar, penso que el factor clau és, a part de si m'ha agradat, si l'he encertat amb l'activitat, no l'he encertat, el que sigui, és fer el pas de voler fer una activitat. Fer el pas de dir, estic a casa, no estic fent res, els dies se'm fan molt llargs, m'he de moure... Vaig a provar. Vaig a provar de fer natació. Hòstia, al cap d'un mes, mira, la natació no se'm dona bé i arribo a casa amb més aigua als pulmons de la que havia anat, així que potser me canvio d'activitat. Jo crec que el pas important és voler fer alguna cosa, tindre la iniciativa i tindre les ganes de canviar una cosa que amb la que no et trobes a gust. Aleshores, a partir d'aquí, fiquem-li l'activitat que tu vulguis, fiquem-li els alts i baixos que tu vulguis, perquè també les coses poden començar, es poden canviar, es poden ficar en una altra cosa. Per tant, jo crec que la iniciativa és el factor més important en tots aquests temes.
La iniciativa i potser superar dificultats, una cosa que abans ens costava i ara no, també ens ajuda, està bé, sentir-nos orgullosos del que hem aconseguit.
Correcte, correcte. De dir, hòstia, no m'ho pensava mai que faria cant. I ara estic a la coral de Balaguer. Hòstia, doncs mira quin bon canvi, que bé, quin procés, que maco. Jo penso que és això.
Llavors, un equilibri entre unes relacions sanes amb un grup de persones o diversos grups de persones, menjar bé, dormir bé, també exercici dins les nostres possibilitats. Alguns poden més, alguns menys, però una mica és no quedar-nos quiets ni acoquinats, tot i que a alguns els hi costa. Si qui hagi tingut una depressió ho sap, que per molt que et diguin animat, fes coses, no depèn només d'animar-se quan tens aquesta malaltia. En canvi, quan ja estàs en procés de superació, sí, t'ajuda a continuar estant bé. És a dir, jo a vegades explico, fer activitats no és el que t'ajuda tant a sortir de la depressió que ens des altres suports, sinó a mantenir-te bé quan ja estàs una mica bé. No sé si esteu d'acord amb això. Perquè una depressió no és una cosa que va, fes a fer esport i et passarà. Diu, no, perquè estàs en una fase que estàs incapacitat per fer coses i primer falta un primer pas previ, però quan ja cops començar a fer coses pel teu compte, per això has insistit abans al tema del menjar. La rutina diària de menjar bé, dormir bé, és el punt que després t'ajuda a anar afegint més coses, com ara anar a teatre, natació, escoltar música, es pot anar començant i a partir d'aquí anar acumulant.
Sí. També el que volíem afegir, no, és la importància de viure com el moment present, no? Una mica és el que comentaves ara, quan estem menjant, doncs tota l'atenció a què estem menjant, quin gust té aquell menjar, prendre's el nostre temps per menjar, no? Quan anem a dormir, doncs anem a dormir i estem pendents d'això. I estar al moment present ens ajuda a no estar preocupats pel futur, està pensant en el passat, o sigui, de viure el aquí i ara, no? Ara estem aquí a la ràdio, doncs estem aquí, no pensant en si després he de fer el dinar o si després he de fer una altra cosa. Tot això també ens ajuda, no? El estar present o intentar estar al màxim presents possibles en el que fem al nostre dia a dia.
Doncs moltes gràcies, crec que és un molt bon consell. Moltes gràcies, Carme, moltes gràcies, Esteve, moltes gràcies, Francina.
Gràcies a tu.
Ara és l'hora de l'entrevista de Sortint del Cercle. La Josefa entrevistarà la Sílvia, que ens explicarà la seva experiència en primera persona sobre coses que l'ajuden a estar al bé. Bon dia, Josefa. Bon dia, Sílvia.
Buenos días, Sílvia.
Hola.
Hola. ¿Estamos aquí otra vez?
Sí.
Mira, en el programa de hoy, en el programa de este mes, vamos a hablar de bienestar. Se puede hablar de muchísimos estados de bienestar. La palabra tiene un significado muy amplio. Pero si preguntáramos a 12 personas sobre el tema, seguramente tendríamos 12 respuestas diferentes. Pero ese bienestar se sustenta en dos, bienestar físico y bienestar mental, que como diría mi psicóloga, están estrechamente relacionados y de que este bien depende nuestro bienestar diario. Así que vamos con las preguntas.
Vamos.
¿Qué es para ti el bienestar?
Pues más o menos lo que has dicho, el conjunto de del bienestar mental, físico, también el emocional y el social, todo junto.
Y el laboral.
En todos los ámbitos, digamos. Pero el social, el ámbito del trabajo también lo incluimos en el social, ¿no? Incluso la OMS hace ya referencia a que hay más ámbitos, aparte del el físico y el no físico, y el mental, digásemos.
Pues vale. ¿Crees que es fácil identificar aquellas cosas que te provocan bienestar?
A ver, a veces sí y a veces no. Cuando llegas a salud mental ya es más fácil.
Ya es más fácil.
Ya es más fácil. Porque como ya estás en un proceso de conocerte a ti misma, bueno, quiero decir, después de trabajar mucho, claro, uno ya se siente trabajado por dentro
por
y,
sí,
y por te sí, ayuda.
Por sí sola nos cuesta bastante encontrar la... las salidas, sin nos cuesta más que a una persona que mentalmente está más estable. A nosotros nos cuesta un poquito más encontrar esas salidas, ¿no?
No lo sé, no estoy del todo de acuerdo, ¿no?
¿Por qué?
Porque la gente estable, como tú has llamado, quieren todo muy repartido, el trabajo, la casa, todo eso está muy, muy, muy compartimentado. En cambio, no tienen tiempo para, quizás para... ese examen interior. En cambio, nosotros, pues por desgracia o por suerte...
No, por suerte. Por desgracia.
Bueno, hay que mirar siempre el punto positivo. Pues te tienes que conocer a ti mismo y entonces eso te facilita encontrar otras respuestas.
Muy bien. Ahora estamos hablando de cómo identificarlas, pero no es lo mismo que hacerlas, ¿no? Que es lo que estamos diciendo de cuando estás en un estado cuesta menos... Y cuando estás en un ámbito que está más protegido, que te hacen ver mejor las cosas y todo eso, parece que la ves mejor. Pero por regla general, ¿cuesta o no cuesta?
Pues como tú has dicho, o sea, depende de si estás en un estado de bienestar o de malestar, que es lo contrario totalmente. Entonces, si tú estás en una tendencia de momento que aún no has superado ciertas cosas, pues claro, el malestar es lo que prima en ti, ¿no? Y entonces... pues te es difícil encontrar y remontar esas cosas.
Por eso es tan importante la salud mental.
Por eso. Yo al menos lo centro en ello porque estamos aquí, porque es nuestro centro, nuestro RSRC, y creo que podemos dar muchos puntos a la gente que nos escucha.
Más importante es hablar en primera persona, cosa que no se estaba acostumbrado a hacer.
Exacto. Entonces... algo tenemos de bueno, o sea, quiero decir, bueno, tenemos muchas cosas, pero podemos enseñar a la sociedad ciertas cosas que no tengan estigma, porque que nos vean que hay cosas que quizá ellos ni se las plantean,
no.
Pero nosotros sí.
¿No saben que esto puede pasar?
No pasa nada. ¿Quieres algo?
No son conscientes de que esto puede pasar a cualquiera en cualquier momento.
No.
No, esto se piensan que no va con ellos.
Pero casi, como todo en la vida.
Pero como todo en la vida. Pero es que esto, las consecuencias de no tener un buen bienestar y no saber qué es lo que perjudica y qué es lo que no perjudica, a la larga puede traer que tengas algo o los tengas los de tu alrededor y no lo veas.
Pero, yo me lo he planteado también desde el punto de vista de maestra. Tenemos una manera de educar que tiene faltan cosas, falta trabajar emociones, falta trabajar las pérdidas, falta trabajar el fracaso, porque todo eso conlleva en que luego tú te cueste mucho remontar. Y entonces si tuviéramos, yo no digo que ahora que cambien las leyes ni nada, que no se me pongan los profes... a atacar. No, simplemente que hay cosas desde la familia y desde la escuela que también hay que trabajar.
En la escuela sobre todo, porque lo mismo, esto lo he dicho alguna vez, que lo mismo que crecemos dándole naturalidad a las enfermedades físicas, sabemos lo que es el sarampión, lo que es un asma, y lo tomamos todo como... no le damos más importancia porque crecemos con eso. Sin embargo, no se habla de salud mental en la infancia para que vayas creciendo, pues oyendo hablar de esquizofrenia, de gente bipolar, de cualquier trastorno que están ahí, igual que están las físicas, porque son inseparables la una de la física de las mentales. Y yo creo que la escuela sí tendría que comenzar a hablar de estos temas para que crezcan los niños sabiendo que las enfermedades pueden llegar mentales, pueden llegar en cualquier momento.
No, aquí en la novela...
Tú como maestra, no sé qué piensas.
Pues estoy de acuerdo. Pero creo que ya está empezando. Nosotros aquí en la novela, por ejemplo, en nuestro centro tenemos la NUR y tenemos el ELMER, y que lo llevamos a educación infantil y todavía más pequeñines.
Sí, però també és veritat que a part de parlar de malalties és important parlar en positiu, parlar de les emocions, quines, saber reconèixer les nostres emocions, saber identificar-les, reconèixer les emocions a altres persones, perquè això, si només ens centrem en negatiu, això a vegades ens capfica. Quines coses, i a vegades sí, ja es fa, quines coses podem fer, buscar a l'entorn per a trobar les coses positives que ens ajuden?
Jo penso que per conèixer les coses positives és conèixer tu mateix. Sempre partim d'aquí. Parlant de l'escola, sí que ensenyem en les emocions. O sigui, ho fem des de fa molts anys. O sigui, ho sé perquè ho he fet. Però és que si parlem de benestar, hem d'anar en positiu. El malestar és el que va en negatiu. Però jo crec que una cosa no pot anar sense l'altra. Totes dues van encaixades, no? És com si tinguessis un regle i a partir d'aquí, del zero cap aquí és positiu i del zero cap allà és negatiu. Bueno, que et passa alguna circumstància? Bueno, te la pots prendre com tu vulguis. Bueno, de primeres. Però després dona-li la volta i treu el profit d'això. I estaràs en el benestar. Tant en el benestar físic, perquè el físic és important, hem d'anar als metges, ens hem de tenir cura, hem de tenir una bona alimentació, hem de tenir un bon somni, hem de tenir una bona cura de nosaltres mateixos, però sense oblidar-nos, perquè el cervell, és el que mana.
Això te iba a preguntar. Si antes decías que normalmente lo tiene, están las cosas encajadas y estamos pendientes de las personas con una estabilidad mental, quizá todo ese malestar se va apartando y no lo dejas salir o no le echas cuentas o ya lo solucionaré. Y es lo que al final hace que cualquier motivo, cualquier pequeña cosa, todo ese malestar que llevas acumulado, al que no has tenido tiempo de atender, es cuando sale.
Sí, eso es cuando petas.
Hay que cuando petas, exactamente. Por eso hay que ir desde un principio, no dejar de encasillar o de tener encajada todas las cosas como si todo se pudiera ir guardando poco a poco. El mundo que te rodea, ya que hablamos de esto, el mundo que te rodea, ¿influye en tu bienestar?
El mundo,
¿hasta qué punto? Sí, el mundo
grande.
En general, el mundo todo grande.
Uf, yo diferencio el mundo grande y el mundo pequeñito, el que tengo cerca de mí.
No, el mundo grande. Vamos a hablar lo grande.
El mundo grande está en guerra, el mundo grande está todo mal, estamos en una falta de valores. Pero, ¿puedes hacer algo?
Poca.
Pues no, entonces dedícate a estar tuyo. Bien tú.
Muy bien, muy buena respuesta. ¿Qué cosas te provocan bienestar? ¿El deporte? Pequeñas cosas.
Pues de todo un poco, porque no hay que olvidarse de nada. El deporte, comer bien, dormir, tener un entorno que no sea tóxico, tener una familia que te ayude, si tienes, si no, no, pues la familia escogida, unos buenos amigos, hay que filtrar entre conocidos y amigos, un buen uso de redes, por ejemplo, porque las redes es algo que nos gusta, pero tenemos que tener un poco de aquello de retente porque, bueno, mal uso.
Sobre todo a los críos.
Exacto. ¿Qué más? Los hobbies, las ayudas, porque por parte del Estado, de la medicina, pues también necesitamos que nos den ayuda cuando estamos mal, pero yo sobre todo le doy la vuelta y a estar en positivo.
¿Crees que se puede medir el bienestar?
Mira, yo siempre pienso en Einstein cuando me dicen medir, porque como todo es relativo.
Sí.
¿Vale? Si quieres medirlo, pues sí, pero siempre será respecto a algo. El que no lo sé, cada uno tendrá su cosa para medirlo relativamente. Yo soy positiva, estoy en el camino, sé que estoy en el camino bueno, porque el bienestar que noto hace que sepa que voy para adelante. ¿Que necesito más? Sí. ¿Que necesito mejorar? También. Pero sé que lo voy a conseguir. Bueno, ¿me entiendes?
Se entiende.
Conseguir, pero ¿Qué a base de trabajo?
¿Qué bienestar priorizas, el salud o el mental?
Yo el mental, quizá porque el marca de la casa, ¿no? Pero para mí, en el mental, porque todas las funciones pasan por el cerebro primero. Entonces, necesitas que todo funcione bien, entonces el cerebro emite las emisiones para que los órganos funcionen bien, sí, y todo. Entonces, si te das cuenta que no funcionan bien, ya sabes a dónde tienes que ir.
Hay enfermedades que no tienen, se relacionan a la física, no tienen mucho que ver con el cerebro. ¿Cómo compatibiliza tú, es decir, yo priorizo la mental cuando a lo mejor físicamente tienes una enfermedad importante?
Pues que el cerebro igualmente es el que te dice, ves al médico. El que te dice, no, no, esto no es del médico, esto lo puedes hacer pues cambiando tus rutinas, cambiando, pues no sé, eres una persona sedentaria. Pues mira, hay que levantarse del sofá, hay que levantarse y por la mañana, hay que tener tus rutinas por la mañana y sí, tener una buena salud, ¿no? Y también porque ahí dentro están las emociones también. Y ahí hay un trabajo muy grande con las emociones, porque mucho, nuestra educación, aunque ahora está mucho mejor...
Quiere decir que llevar las enfermedades físicas, el saberlas llevar mentalmente para ti es prioritario, es primordial.
Es todo un pez que se muerde la cola. Es decir, por donde empieces, da igual, pero acabas dando la vuelta al pez.
Sí, es lo mismo. Hablamos ahora que estamos hablando del bienestar, del malestar. ¿Qué te provoca malestar? ¿Y cómo lo superas?
Bueno, pues eso son las circunstancias de la vida y las mismas de uno mismo. Una cosa son las cosas físicas, que ahí no puedo hacer nada, porque si lo que tienes, lo tienes. Por ejemplo, yo soy diabética, pero bueno, sí que puedo hacer algo por mi diabetes, evidentemente, y lo hago, es una buena alimentación y también pues estoy empezando a caminar, que para mí ha sido y es un gran
paso, ¿no?
Sí, porque he padecido agorafobia y eso, pues salir a calle cuesta, pero para eso también me ayuda el SRC.
Eso está. Todos estos programas y todos los proyectos que se hacen actualmente van camino de mejorar todo eso y que no sea tanto tabú hablar de estas cosas. Y lo que te decía antes, hablar en primera persona quizás es lo mejor que podemos hacer.
Y aprender a decir lo que sientes.
Es lo más difícil, ¿eh?
No ser sincero solo con los demás, no. Tienes que ser sincero contigo misma. Porque si no eres sincera, bueno...
Te engañas a ti.
Sí.
Te engañas a ti misma. Pues muy bien. Si pudieras pedir un deseo, la última.
Hombre, está claro.
No, puedes pedir lo que quieras.
Puedo pedir lo que quieras. Yo lo pediría por la sociedad, que fuéramos una sociedad mucho mejor y que los valores volvieran. Así se iría la guerra, que no me gusta nada. Porque a mí, todo este... irritabilidad y toda este odio y así no, me da mucho malestar.
Te da malestar todo lo que nos envuelve, todo lo que nos envuelve, ¿no?
Quiero un bienestar para todo el mundo, no quiero ser egoísta.
Pues eso está bien. Pues gracias, Silvia, por colaborar de este proyecto de radio y por estar hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Josefa.
Sortiendo el cercle.
Fins aquí l'entrevista. Abans de marxar, passem a la recomanació cultural amb l'Oriol. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia. Jordi, com estàs?
Bon, jo aquí he esperat que em diguis què podem fer, que ens faci estar bé aquest pròxim mes.
Pues mira, jo et recomanaria que el dilluns 13 de maig vagis al pavelló Impacsa. Saps per què? El pavelló Impacsa, de 9 del matí a 2 de la tarda.
Digue'm.
Perquè fan el torneig... El torneig L'Esport ens uneix, la seva quarta edició. I saps què? Podràs practicar bàsquet, futbol, ping-pong, ioga i zumba. Què et sembla?
Doncs moltes coses. Ja tinc ganes d'anar-hi.
Mira, pues si tens tantes ganes d'anar-hi, apunta't el número, eh? Apunteu-se'l. 634-838-704.
Ostres, ha anat molt ràpid. No he tingut temps d'agafar el llapis. El pots repetir?
I tant. 634-838-704.
Caram, doncs ja està, moltes ganes d'anar-hi. Quin dia era, que no me'n recordo?
El dilluns 13 de maig, al pavelló d'Impaxa, no hi faltis.
No, i tant. I a més també ho anunciarem a l'Instagram, si ens segueu. Allà trobarem més informació i ho anunciarem. Hi ha alguna cosa més que ens puguis recomanar?
Doncs mira, jo el que més m'agrada aquí és recomanar cançons. I la que recomano aquest programa es diu L'únic... Uno y lo contrario, del José Ignacio Lapido, del seu últim disc, A Primera Sangre, que va sortir ara fa un any.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
A tu.
Fins aquí el programa d'avui. Us han parlat Sílvia, Josefa, Carme, la Francina, l'Esteve, l'Oriol i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens podeu enviar comentaris, dubtes i peticions al nostre compte d'Instagram, @sortintdelcercle, on també podeu trobar informació d'algunes recomanacions que us anem fent. Ens retrobem a la propera emissió de Sortint del Cercle, la qual estarà dedicada a parlar d'addiccions.
Acaba la batalla.
Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.